Avui, 8 de març. Avui, Dia Internacional de la Dona. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana. Dilluns, com et deia, 8 de març del 2021, Dia Internacional de la Dona. Són les 12:20 minuts i hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tenim 13 graus, hores d'ara, o sense pluja, o pràcticament inapreciable, tot i que en algun punt n'ha caigut, i clar, com que tenim tot el tema de la pols del desert, doncs ha estat bruta. Tot seguit ens n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens anirem a dos centres educatius, amb un institut i amb una escola, per saber com estan el tema de com han estat realitzant el tema de les portes obertes i com tenen preparat el tema de la preinscripció, que això comença ja, d'aquí una setmana. Tenim les preinscripcions a infantil, a primària i a secundària. Marxarem cap a l'Institut Samuel Giligaia de Lleida i cap a l'escola Ciutat Jardí també. Ens visitarà avui l'advocada Maria José Horcajada. També posarem somriures a les cares de la gent. Ja saps que ho fem amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, amb xàfecs i amb la cota de neu que estarà al voltant dels 1.400 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 13 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Balaguer, d'11 a Lleida, capital ja Tàrrega, i de 9 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant en general flux i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem al matí cels amb intervals ennuvolats, amb baixa probabilitat de precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu que estarà al voltant dels 1.300 metres. I per últim, les temperatures diurnes demà pujaran menys al Pirineu, amb unes màximes previstes de 15 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 14 a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i finalment de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I abans de parlar del 8 de març, dels actes, comencem parlant de successos i d'una notícia trista. Trista sobretot perquè era perfectament evitable. Un jove de 15 anys ha mort aquesta matinada després de patir un accident amb un quad en un camí d'Alcarràs, al Segrià. Per causes que encara s'estan investigant, cap a les 5 de la tarda d'ahir diumenge es va produir una sortida de via d'un quad amb tres ocupants menors d'edat. A conseqüència de l'accident, un dels menors va resultar ferit en estat crític i va ser traslladat cap a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on posteriorment aquesta matinada ha mort. Un dels altres menors va resultar il·lès i el tercer va patir ferides lleus. Els Mossos van rebre l'avís a 6:15 de la tarda pel sinistre viari al camí rural de les Fites, a 500 metres de la Nacional 2 a Alcarràs. Segons han explicat els Mossos, els tres menors anaven sense casc i van agafar prestat d'un conegut un quad d'alta cilindrada que només es pot conduir amb més de 18 anys. Els altres dos menors tenien 17 i 15 anys. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i el servei de suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques. Com deia, evidentment que quan ja ha passat és molt fàcil dir-ho, però aquest era totalment evitable.
Estàs informat.
Si tens un vehicle que necessites 18 anys i un carnet per portar-ho, no ho pots deixar a tres menors, i més i menys tres menors. Ara dubto, no sé si realment aquest quad tenia... estava preparat perquè anessin més de dues persones... Però vaja, el casc és una cosa bàsica, vital, vital. El casc s'ha de portar sempre amb patinet, i avís ja per la gent que va amb patinets per la ciutat, que és un mitjà de transport ideal per anar per la ciutat, el patinet elèctric, però amb casc, amb bicicleta, moto, quad, sempre, sempre casc. un noi de 15 anys amb tota la vida per davant. És una notícia trista per començar aquesta setmana. També aquest cap de setmana hem de parlar d'un altre sinistre, la xarxa viària lleidatana, un motorista ferit greu en una sortida de via a la comarcal C13 a l'alçada de Camarasa. El sinistre s'ha produït a migdia d'ahir diumenge a tocar del nucli de la baronia de Sant Oïsme. I ull, perquè ja comença a ser una notícia reincident. La Guàrdia Urbana va detenir ahir un conductor d'uns 30 anys que va circular a 160 km per hora pel centre de la ciutat fent diverses maniobres temeràries després de saltar-se un control policial. Els fets van tenir lloc a 6:15 de la tarda quan la Guàrdia Urbana va intentar donar l'alto a aquest conductor en un control a la Rambla d'Aragó. El xòfer, fent cas omís dels agents, va fugir i va començar a conduir de forma temerària per la Rambla d'Aragó, Avinguda Catalunya, Lluís Companys, en direcció contrària, Neptú, Templers i el passeig de Ronda, que va ser aquí on va agafar la velocitat màxima de 160 km per hora, amb menyspreu cap a la vida de les persones, ja que diversos vianants van haver de saltar per evitar ser atropellats per aquest vehicle. A l'alçada de Ronda, creuament amb Rovira Roure, va girar cap a Rovira Roure i a l'alçada de l'església Montserrat va tenir un accident. Va fugir a peu, però se'l va detenir al final. Després d'identificar-lo, els agents van comprovar que tampoc tenia carnet de conduir en vigor, perquè mai l'havia obtingut. A més, ja havia estat denunciat per la via penal anteriorment, precisament per no disposar de llicència per conduir. O sigui, reincident. I encara sort que no va atropellar ningú, ni ningú va patir ferides greus. Encara sort. Que ull amb aquestes històries. Per cert, que també parlant de successos, agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van actuar durant bona part de la jornada d'ahir diumenge per desmantellar una festa il·legal en una casa ocupada de la partida de la Cerdera Alta de Lleida. És que encara no ho sabem, que estem en pandèmia i que no s'han de fer aquestes històries. Una parella de ciclistes va alertar els Mossos i la Guàrdia Urbana després que un dels assistents els amenacés amb un ganivet. Almenys una vintena de vehicles van ser identificats a la casa. Casa ocupada i, a més, amb festa. En fi, 8 de març, aquest matí, una concentració feminista ha tallat el pont de la universitat i, posteriorment, la protesta s'ha traslladat cap a l'Avinguda Catalunya, on ha quedat restringit el pas. De fet, ha quedat restringit Avinguda Catalunya, Avinguda de Madrid i pont de la universitat aquest matí a 9:00. El dret fonamental de la igualtat entre dones i homes constitueix un valor cabdal i una necessitat essencial en una societat democràtica. Aquest dret ha estat reconegut legalment des de fa temps, però no és efectiu ni en totes les esferes de les nostres vides, ni és igual per a totes les dones. A motiu del Dia Internacional de la Dona, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa el focus en les desigualtats existents en el món laboral i destaca la importància dels plans d'igualtat i la lluita contra la bretxa salarial per erradicar la discriminació que pateixen les dones a la feina. A partir d'avui, les empreses de més de 100 persones treballadores estan obligades a tenir un pla d'igualtat. D'altra banda, les empreses que ja tenien l'obligació de tenir-lo, les de més de 150 persones treballadores, tenen de termini per adaptar-se fins al proper 14 de gener del 2022. I dels 985 carrers que hi ha als municipis de l'Urgell, només 62, o sigui un 7%, porten nom de dona davant dels 231, que seria el 23%, que fan referència a personatges masculins. Són dades que recull el nou estudi del Consell Comarcal sobre els noms de les vies i els espais públics de la comarca en clau de gènere, que s'ha presentat aquest cap de setmana a Donzell d'Urgell, a Agramunt. Dels 50 noms d'espais públics, com ara museus, escoles o biblioteques, també predominen els masculins amb 21, mentre que 9 tenen nom de personatge femení. Els impulsors de l'estudi proposen que els nous carrers que s'urbanitzin portin nom de dona i que aquests s'escollin mitjançant procediment participatiu. També han elaborat un llistat amb suggeriments de noms femenins. En fi, 8 de març en parlarem, en seguirem parlant, per exemple, amb el Joan Ramon González. Avui als Bocins d'Història parlarem de la vessant històrica d'aquesta data. Però ara és hora d'obrir el tram d'informació del coronavirus, perquè el volum de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals, tant públic com privats, de la regió sanitària de Lleida ha pujat a 126 avui dilluns, 5 més que el passat divendres. I segons Salut, la UCI també incrementa lleugerament el nombre de pacients crítics, que passen a ser de 18, un més que la setmana passada, que divendres eren de 17. A la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 257 punts i la RT ha pujat fins al 1,00, que ja és el límit. A partir d'aquí, si puja, ni que sigui una centèsima més, estem ja en pujada. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 297 punts i la RT es manté per sota de l'1 a 0,74, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està amb xifres baixes, 202 punts, tot i que a partir de 100 és alt. Ja estem acostumats a unes xifres tan altes que ens sembla que 200 és bones notícies, i no ho és. I la RT es manté per sota de l'1 al 0,93. Per acabar l'informació d'avui, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ha lamentat la suspensió de totes les processons de Setmana Santa per la pandèmia de Covid-19 i ha recomanat als fidels com a alternativa de participar a les celebracions parroquials i que no es perdi, doncs, aquest costum.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Si no teniu fills, doncs segurament ni hi heu pensat, però els que en tenim i estan en edat escolar, doncs ara ja anem tots amb l'agenda ben apuntada de dates de preinscripcions, de portes obertes, d'anar a visitar escoles, de quina documentació de portar. Ara és el moment. L'any passat, amb el tema de la pandèmia, es va retrasar molt, perquè, clar, els va agafar fora de joc i van haver de posar al dia tot el sistema telemàtic per fer-ho tot a través d'internet, i es va fer molt tard, però aquest any tornem a les dates habituals, que és el mes de març. Per veure com ho estan portant, perquè, clar, encara que diguem tornem a les dates habituals, l'any no està sent normal, per així dir-ho. A veure com ho porten les escoles i els instituts de Lleida. Mira, deixeu-me que primer fem una... aterrem virtualment, perquè de moment ho hem de fer així, a l'Institut Giligaia de Lleida. Parlem amb la seva directora, amb la Marina Castellà. Marina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Què tal?
Com esteu, per cert?
Bueno, bé, estem bé.
Estem bé.
Que classe, sí, molt bé.
Bueno, déu-n'hi-do, quin any, eh? Per cert, no sé si la... Perquè tampoc hem parlat en aquests darrers mesos. Allà a l'agost, primera setmana de setembre, hi havia molt, molt, molt per saber de com aniria el curs, l'entrada dels alumnes, les quarantenes, etcètera, etcètera. Toquem fusta, però de moment la cosa ha anat força bé, no?
Bueno, ha anat força bé, sí, la veritat és que estem tots molt conscienciats, tots els alumnes molt conscienciats i nosaltres també. Està sent un any complicat i dur perquè l'organització dia a dia, surten moltes coses, de tant en quant hem de confinar algun grup, però bueno, estem contents perquè podem fer classe amb els alumnes, ells poden venir tots els dies al centre, bueno, pràcticament tots, excepte els ensenyaments no obligatoris. I, bueno, molt bé, estem contents.
Escolta, les alumnes i els alumnes, al final, estan tant o més conscienciats que la resta de la població.
Moltíssim, moltíssim. És una passada, van tot el dia protegint amb mascareta, netegem les taules, tot el dia netegem mans, estem gastant molts litres de gel hidroalcohòlic, però, bueno, està molt bé perquè ho fan molt bé, la veritat.
Escolta, esteu amb portes obertes encara, el que passa que aquest any suposo que és diferent, no? Com ho feu?
Bueno, aquest any portes obertes és diferent. Hem creat una nova pestanya a la pàgina web que explica mitjançant microcàpsules una mica tot el nostre ADN i com treballem al Gili. I també, doncs, per a aquelles famílies que vulguin, hem ofert una visita al centre fora d'horari lectiu en petits grups, màxims de 10 persones, i, bueno, anem algunes tardes, quan estiguin aquest temps, doncs, a parlar amb les famílies, a explicar-los i a mostrar el centre. I tot i que, clar, el centre ens agrada més poder-lo mostrar a moral lectiu, no?
Evidentment.
Que és quan ja la vivim ja, però evidentment. Està bé.
Escolta, els estudis de secundària, la ESO per entendre'ns, la presentació de les sol·licituds de la preinscripció comença el proper dia de 17 de març, aquest 17 de març. Sí. Es podrà fer tot telemàtic aquest any també, eh?
Sí, serà telemàtic i llavors haurem d'enviar la informació amb un correu al correu del centre. Nosaltres tenim també tota la informació penjada a la pàgina web amb una pestanya que diu preinscripció ESO, i està pas a pas, tots, bueno, les dates de quan surten totes les llistes, de tota la documentació que han d'adjuntar, etcètera, etcètera.
Molt bé.
Jo penso que estem facilitant, i si algú ens truca per telèfon, doncs també l'ajudem a fer-ho, i ja està.
Us dono la web institutgiligaia.cat,
sí.
I com diu la directora, hi ha una pestanya que fica portes obertes ESO. Et pots, i des d'allí, home, ja ens ho diu ella, no és el que els hi agrada, però et pots fer una mica la idea del centre. Per cert, Marina, no havies fet mai tants vídeos com aquest darrer any, suposo.
No, aquest any, bueno, entre videoconferències, vídeos, bueno, estem provant moltes coses noves i hi haurà que tenen molts avantatges i es quedaran. Altres, doncs, ens agradarà més tornar a la normalitat i fer les coses presencials, doncs, perquè no és el mateix no explicar-ho cara a cara que explicar-ho mitjançant un vídeo, però bueno, per poder passar la informació, doncs està bé poder-ho organitzar així.
Doncs escolta, així ho porten a l'Institut Giligaia i a la majoria d'instituts. S'ha de fer com manen ara les normes de seguretat sanitària, però ja veieu que l'educació ha tirat en bany, i això és una gran sort, afortunadament. Per cert, Marina, un altre dia amb temps et tornaré a trucar i hem de parlar d'aquest projecte de plaques solars tan interessant que heu tirat en van, perquè ens expliquis tot l'intríngulis i també quin suc en trauran els alumnes de tot això.
D'acord, doncs quedem un altre dia, Ricard.
Marina Castellà, directora de l'Institut Giligaia de Lleida, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la tasca.
Moltes gràcies i passeu bon dilluns.
I ara marxem cap a una escola de Lleida on fan infantil i primària, concretament anem cap a Ciutat Jardí. Allí tenim a la Mònica Agustí, que és la seva directora. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A més, no t'ho perdis, Mònica, perquè estava revisant fotografies fetes aquí als estudis de la ràdio, que farà un any, que quasi bé farà un any que no entra ningú, i em sembla que de les darreres persones que va venir a fer una entrevista aquí ets tu.
Correcte, sí, me'n recordo, els portes obertes i
haver-me confinament. Sí, sí, ara no recordo si era final de febrer, principi de març, per parlar justament de les portes obertes.
Correcte, ha canviat, que ens ho pensàvem.
Ha canviat molt la història, ha canviat molt,
Déu-n'hi-do.
Escolta, per cert, com a directora i com a centre, perquè clar, ara parlàvem amb un institut, amb un institut la canalla és relativament més gran, per entendre'ns, i estan contents, perquè, escolta, fan molt cas, porten mascareta i tal. Amb una escola d'infantil i primària, com us ha anat aquest curs?
Bé, la veritat és que ha anat molt millor del que ens pensàvem, perquè al començament, clar, a partir de les directrius que teníem al començament de curs, clar, hi havia qüestions puntuals que dèiem, això com ho podrem fer, no? Mantenir una distància entre nens de P3, deies, sí, que és gairebé impossible, no? Llavors, sí que durant el trimestre vam tenir diferents confinaments, però la valoració en general fins ara és molt positiva. Nosaltres, després del Nadal, hem tingut la sort de no tenir cap grup confinat. Ara, sí que hem mantingut totes les mesures de seguretat i higiene molt estrictes des del primer dia i sense baixar els nivells, no?
I al final, directora, les alumnes i els alumnes són els que ho porten millor, per entendre'ns.
Sí, perquè a vegades el prejudici el tenim nosaltres, no? De què faran, què no faran, i la canalla tenen una capacitat d'adaptació tan gran que al final, doncs, hem de portar mascareta, doncs s'ha de portar la mascareta i llavors tot es deveu un hàbit en molt poc temps, no? La veritat és que la valoració és positiva, tot i les restriccions i bueno, tota la situació, doncs, que no és massa agradable, hem pogut fer que els centres educatius siguin espais segurs i aquesta seguretat ens ha permès pues, seguir amb normalitat dins d'aquestes restriccions.
Us dono ja la... Bueno, busqueu a internet els buscadors Escola Ciutat Jardí, a Lleida, Escola Ciutat Jardí, accedireu a la seva web i allí teniu, doncs, hi ha una entrada on et diuen coneix l'escola, perquè clar, l'any passat a l'entrevista, Mònica, parlàvem de venir a visitar l'escola, les portes obertes, clar, aquest any això està molt més restringit i per tant vosaltres a través de la web ja fiqueu les maneres perquè la gent pugui conèixer el màxim possible de l'escola sense haver de venir.
Correcte. El fet és que nosaltres sempre havíem fet l'aposta d'ensenyar l'escola en horari lectiu.
Clar.
Fèiem una xerrada multitudinària a baix i després el que volíem veure que tot allò que explicàvem que ho poguessin veure les famílies in situ, no? Mm-hmm. Llavors, clar, aquest any ens hem hagut de centrar en les restriccions que ens han vingut des del departament i sí que fem una modalitat de 10 persones, en tenim unes 5 famílies per sessió perquè puguin venir físicament al centre.
Clar.
Llavors, el que sí que vam donar importància, portem 3 setmanes ja fent les jornades de portes obertes dimarts, dimecres i dijous, on ja ho tenim tot ple, fins la setmana vinent, fins gairebé la data de començament de les preinscripcions, i sí que és una satisfacció el poder ensenyar i fer una atenció gairebé personalitzada de les famílies que venen.
Clar.
I, bueno, una part negativa seria el fet de no fer-ho com sempre, però això ho hem guanyat, no? De ser molt més personalitzat, podem resoldre dubtes i inquietuds molt més individualitzades, i després, com molt bé deies, tota la informació la tenim a la web.
Clar.
Realment és que
busqueu,
l'accés és per tothom.
Busqueu els buscadors Escola Ciutat Jardí Lleida i anireu directament a agora.xtec.cat/Escola Ciutat Jardí, però si aneu als buscadors i fiqueu Escola Ciutat Jardí, anireu directament, i allí teniu tota la informació, inclòs el telèfon, que, escolta, si una persona diu... Jo ho dic perquè, clar, les etapes d'infantil i primària, els pares encara patim molt. Llavors,
sí.
Si, per què no patiu? Si teniu algun dubte, podeu trucar, que us atendran, que cap problema.
Correcte, això sempre.
Però és veritat, no, o sigui, no vol dir que quan els fills t'arriben a l'institut et despreocupis més, però ja és una altra història. A infantil i primària encara pateixes més, als pares és així. Les vostres dates de preinscripció d'infantil i primària comencen a partir del 15. Podem dir que aquest any es farà igual que l'any passat, tot telemàtic, o pràcticament
sí,
tot telemàtic.
Sí. Correcte, correcte. Llavors el que sí que tenim també a la nostra pàgina web totes les instruccions de tot el que hem de fer i com el bé deies, davant del dubte, doncs trucar per telèfon i els dir, bueno, i donarem totes les facilitats perquè la gent ho pugui fer d'una manera normal des dels mitjans digitals. Sí, sí.
Doncs hem estat a l'escola Ciutat Jardí parlant amb la seva directora que, mira, per preferir Mònica, prefereixo la de l'any passat que vas venir aquí a la ràdio i ens vam veure les cares, però vaja
que
l'actualitat ens mana que fem això. Estem parlant amb la Mònica Agustí, directora de l'escola Ciutat Jardí. Ja sabeu que és una escola de Lleida on ja fa uns anys van fer un gir important a la seva metodologia i manera d'ensenyar i que, escolta, jo per la satisfacció de les famílies, veig que la vau encertar de ple, eh?
Estem molt contents i la veritat, Ricard, és que aquestes jornades que estem fent hi ha famílies que encara venen una mica xàtiques, és a dir, no sé què ens trobarem.
Clar.
I la veritat, el que dèiem fa 4 anys, farem és el que estem fent, no? I estem molt contents de tenir una escola pública de qualitat i poder oferir també al barri una escola amb unes garanties i amb una metodologia que podem estar molt contents.
Clar.
De com funciona tot, la veritat és que sí.
Escolta, a veure quan es normalitza tot plegat, que un dia hauria de venir aquí a l'escola perquè m'expliqueu la vostra metodologia, però fent el programa des d'aquí,
I tant, ja ho saps,
t'ho dic
que
perquè
quan vulguis estàs convidat.
La vostra és bastant innovadora i potser molt desconeguda i val la pena que la gent la conegui.
I tant, quan vulguis.
Mònica...
Pots comptar amb nosaltres.
Mònica Agustí, directora de l'Escola Ciutat Jardí de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs apa, que fem una pausa ràpida i de seguida posem somriures a les cares de la gent un minut i arribem a 1:15.
13 te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Esta semana, atrévete a debatir sobre la sociedad del espejo.
¿Cómo evitar estar permanentemente pendientes de nuestro yo digital?
Y al acabar, la película En busca del fuego, ganadora de un Oscar. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche, el 13.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardasà, les boques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Ja hem obert portes. Bar-restaurant El Refugi de l'Os. Els teus esmorzars de forquilla a Lleida. Gran assortit d'ibèrics i formatges. Cargols a la llauna i carns a la brasa. Menú diari de dimarts a divendres. I tots els dijous cargols a la gormanda. Sempre amb ofertes originals. Dos vermuts més llauna de cargols per 12,50 €. Refugi de l'Os. El gran passeig de Ronda 166. Reserves al 973-26-76-95.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Apa, que hi posem somriures, que prou de falta ens fa, la veritat. I començar la setmana així és un plaer, com sempre, amb qui? Amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Vinga, que tens una... ja és una setmana menys per arribar a Setmana Santa, que ja sé que ho estàs comptant.
Com passava a lo de... durant el Covid, no? Un dia més és un dia menys.
Ai, sí. Coses. Són aquells tòpics, eh? Ai, que... sí, i... on ha quedat tot allò de la gent fent vida als balcons, ficant música...
Tot anirà bé, aquí li ha anat bé, perquè veig el que et digui, tot anirà bé.
Sí, però són bueno. Aquelles frases fetes que en el seu moment, mira, ajuden, però...
sí.
Però al final cadascú s'ho ha de passar,
eh? Però tenen un to molt paternalista, no?
T'he de dir una cosa...
Però
t'he de dir una cosa... a veure, independentment de la tragèdia sanitària, vull dir que això vagi per davant. Però sí que t'he de dir que aquelles dues setmanes de l'abril de confinament total, per entendre'ns...
La
veritat és que jo al balcó de casa, clar, no passava cap vehicle, mai havia escoltat la ciutat així. Era una pau i una tranquil·litat i hi havia gent a tots els balcons. Bueno, a tots. Hi havia molta gent a molts balcons del carrer.
ho recordo, repeteixo, vull dir, salvant la situació sanitària i econòmica i laboral, però aquella sensació de, ui, escolta, mira, veig gent als balcons que pensava que no hi vivia ningú, perquè la gent no surten als balcons avui en dia, a les ciutats.
No.
I el silenci de no passar vehicles i tal, ho recordo amb carinyo i tot, aquell moment puntual, repeteixo. Ara després, això de com s'ha allargat tot, no. Però, mira, va ser una experiència diferent de viure a la ciutat,
Sí, la veritat, bueno, a veure, van haver pel canvi climàtic una mica.
Una mica, però no m'ha après res, en aquest sentit.
No
m'ha après res.
No.
Però bueno.
És lo que, per això fem aquest programa des de fa tants anys.
Sí, clar.
Vull dir, perquè si no, no tindríem programa.
Bueno, que no sé què fem aquí recordant ara històries d'aquestes.
Bueno, som un romàntic, Ricard, som un romàntic, va.
Bueno, és que estem a la setmana, clar, és que estem a la setmana, o sigui, aquesta setmana acabarà, que farà un any.
Claro.
Un any. Bueno, de fet... Sí. Aquest proper dissabte és el dia en el que farà un any que van tancar les escoles. O sigui que...
Exacte.
Vale?
Exacte.
És que, bueno, estem d'aniversari, anava a dir. Sí, ja m'enteneu, fa un any, vamos. Farà un any.
És una història com avui fa un any, és una cita. Bueno, va, en fi, què hi farem? No som el que hi ha i no podem fer més.
Bueno, va, tu digue'm coses d'aquestes que tu trobes. Que tu
pues
trobes.
Mira, si la setmana passada vam parlar d'una senyora que va detindre un atracament d'una gasolinera per mitjà d'una fel·lació. Aquesta setmana anem a parlar d'una dona...
Que fi que has estat ara.
Sí.
Bastant més fi que la setmana passada, que ho vas dir pel broc gros. Vinga.
És veritat. Bueno, va com va. Bueno, diu, una dona es queda embarassada de bessons de dos pares diferents.
Ui, això és problemes per tota la vida.
Sí, no només problemes per tota la vida, sinó problemes per tothom. Perquè, clar, els científics es veu que, i les científiques es veu que es frotaven les mans, que de nostre, quina fantasia, això que ha passat, això no passa mai, és una fita, tal. Sí, di-li a l'home, de veritat.
Clar.
Di-li al... Bueno, si és una fita o...
Ah, clar, o sigui, entenc que un era el pare que havia de ser i l'altre era un desliz, o què?
Claro, l'amante bandido,
mare.
No? Com el...
Com ho van notar, que eren de dos pares diferents? Que no s'assemblaven res, o què?
Clar, aquí és on ve la cosa, perquè a mi el que em fa gràcia és que... ho expliquen una mica, no? Però tampoc acaben de deixar... La part morbosa no l'acaben de...
Clar, doncs és la que ens interessa, la part científica. Qui li interessa, la part científica?
No,
la morbosa,
correcte.
La morbosa.
Clar, perquè aquí esclata la llebre perquè diu que detecten això... de dir, que raro, no?
Però ho van fer molt seguit, no? O com?
Clar, diu, clar, però és que després diu, després de l'avís d'un dels pares, o sigui, resulta que van trobar això i van fer proves aleatòriament i va dir, un dels pares és negava la paternitat dels nens.
Ah.
Vale? Llavors, clar, diu, després de comprar l'ADN de l'home amb els dels bessons, els investigadors van comprovar que només un dels dos era fill seu.
Vaya.
Aquest fet molt poc habitual rep el nom de superfecundació heteropaternal i implica que un segon òvul alliberat durant el mateix cicle menstrual sigui fertilitzat amb un espermatozou d'un home diferent.
A veure, o sigui, veig que és tan difícil com encertar la primitiva. Això em porta a dos conclusions. Una, o va tenir la sort, que ja saps que és complicat, o va insistir molt.
Sí, devia dir, mira, jo me vull quedar embarassada i me vull quedar embarassada qualsevol.
No, però va insistir molt aquell mes, el mes anterior, l'altre, i vinga.
Claro.
Perquè si no, haver jugat amb una primitiva, que, vaja, li tocava segur.
Li tocava seguríssim, i per desgràcia a mi me fot pena l'altre, no? El pobre desgraciat aquest que ha quedat ara, com li diuen.
Però quin altre? Els dos tenen un problema.
El de veritat.
Ah, el de veritat.
Perquè... Clar, de veritat dius, hòstia, l'altre ruc de...
Bueno, ja, però ara són tres a pagar, que també té la seva avantatge, això, no? Bueno, legalment, com ho fan, això?
Una ha dit que no.
Vale. O sigui que només els ha reconegut... Bueno, vale.
Bueno, dit això, deixa'm dir-te la notícia absurda d'avui.
Vinga.
Perquè és que és tan espectacular, o sigui... Jo quan mentre l'estava llegint pensava, dic, no pot ser. Diu,
a veure, torneu a dir.
No pot ser. Diu, detienen... que és surrealista.
Que se'n riu abans.
Detienen a falsificadores que atraían a clientes con pasaporte falso de Sylvester Stallone. ¿vale? Yo te explico. A ver cómo explico eso, es que me estoy quedando nervioso y todo. A ver.
El Sylvester Stallone es el Rambo, para entendernos, ¿eh?
El Rambo, clar, exacte, Rocky Balboa. T'explico. Resulta que hi havia gent que volia passaports de Bulgària i fer-los, i no sé si fer-los com passaports russos o algo així, ¿vale? Russos que volien passar a ser búlgaros amb passaports falsos. No me preguntis per què, perquè jo tampoc tindria moltes
ganes de ser búlgaro. Es veu que té moltes avantatges ser búlgar en lloc de rus, jo què sé. No, bé, però llavors ja pot entrar a Europa, no?
Clar, suposo que sí.
Deu ser això.
Bueno, total, que m'agrada molt això perquè diu... El Ministerio del Interior de Bulgaria informó que detuvieron a 9 personas, 9, después de revisar 30 viviendas en 4 regiones del país donde se había detectado la actividad ilícita de estos sujetos, ¿no? Llavors, ¿qué pasa? Que, resumir, escontes, hi havia uns tallers a Bulgaria que no paraven de fer passaports falsos, però amb manada, amb tots tenien el nom de Sylvester Stallone i la foto del Sylvester Stallone.
A més, la foto...
També, la mateixa foto d'en Ben. Clar, què passa? Que jo estic veient aquí el passaport que tinc i el nom és bestial, perquè diu Stallone, Sylvester, Enzio, tal, no sé quant, i llavors fica nombre de no sé què, perquè està en búlgar, i fica Sofia. Vale? O sigui, que... és igual si fossin dones o homes. La gent que es volia colar de Rússia a Bulgària els donaven un passaport amb la cara del Sylvester Stallone.
Va, tranquilos, que no se miran nada.
Exacte. Ustedes sigan. I bueno, diu, però m'encanta molt perquè després diu... Espera, perquè és molt bo, eh? Aquests estafadors, diu, hallaron entre 360.000 i 400.000 dòlars en billetes falsos, ¿vale? I llavors després el que diu és... El ministro de Interior, es que encara es ve lo mío, digo, demuestra que los trabajos eran de alta calidad y así convencían a los clientes.
Pues sí, vamos, de altísima calidad.
A ver, ¿en qué momento es de alta calidad? Cuando sigues hombre o dona, te dones el pasaporte con la cara del Sylvester Stallone. Y,
claro.
Y que sigue nombre, Sylvester, apellido Stallone. A ver,
hombre.
Claro, el ministro de Bulgaria también, digo, desde luego, ¿eh? Pero bueno...
Es que claro, estaban tan bien hechos, estaban, vamos, no correspondía a nada, pero estaban tan bien hechos.
Están tan bien hechos, igual.
Ara,
que
también, me imagino a la frontera, si algunos iban a l'hora, pase un, Sylvester Stallone, y al cap de la estona diu, otro, mira, porque dos encara dius, bueno, mira, la casualidad, pero el tercero ya no, ¿eh?
Pero, home, la cara del Sylvester, una otra cosa no, pero la cara d'aquest senyor se sap com és.
No, home, y ficarla tú es difícil.
Exacte.
Home, clar, és que si volem fer un treball ben fet, almenys la foto havia de ser la de la persona que l'està falsificant, per entendre'ns.
El cas és que ha acabat amb que els han, a pesar del buen trabajo...
Sí, els han detingut.
Vale, deixa'm explicar-te un altre ràpidament, que a mi em crispa molt. No sé quant temps tinc encara, ja m'avisaràs.
Una estoneta, sí.
Vale.
Sí, un minut, vaja.
Jo sempre he sigut molt... M'han
fet molt
sempre les escenes de parejitas.
A veure.
Què?
No, que tu sempre has sigut què?
Que a mi sempre m'han fet molta ràbia les escenes de parejitas. Perquè sempre ho he vist...
Els sopars de parelles no t'agraden?
No, perquè sempre ho he vist com una competició de veure qui s'estime més. No?
Ah, vale.
Llavors, quan s'acaba el sopar, que l'escú se'n va a casa seva, sempre hi ha algú que diu, nosaltres estem més enamorats que ells, eh? Nosaltres ens estimem més. Ho he notat, que sembla que estan enfadats. I tot és buscar lío, no? Vale. Pues, a veure, una cosa és odiar-ho i l'altra és arribar amb aquest nivell que ha arribat aquesta gent. Ah, i el titular diu, un sopar de parelles acaba amb una batussa i 5 patrulles per practicar una detenció.
Com el Rosario de l'Aurora, per entendre'ns.
Exacte. O sigui, això va passar que es veu que eren 4 joves anglesos, van anar a un domicili privat de Bordes d'Envalira, que entenc que deu ser a la muntanya, això, on un d'ells va propinar un cop de puny a un altre dels comensals i el va amenaçar amb un ganivet de cuina.
Coram.
Havia de ser un sopar de parelles.
Quin ambientazo,
jo no sé de què van acabar de parlar, però es veu que, bueno, un de més li va agafar el mòbil, el que li va fotre un cop de puny li va agafar el mòbil perquè no truqués a la policia, crits...
Bueno, total, que al final tranquil, carinyo, que nosaltres ens estimem més que els altres.
Ens estimem més, ja ens estimem més. En definitiva, això.
Bueno, va, tens acudit o què?
Tinc acudit i segurament és un dels més dolents que he explicat.
Ai, Déu meu.
¿Vale?
Ja t'avís abans.
Diu que McDonald's ha sacado un nuevo combo que se llama Macarena. I diu el otro, diu, ¿y qué lleva? Diu, bueno, diu, alegría y cosa buena.
Bona setmana, Joel!
Bona setmana, Ricard!
Vinga, que busquem les senyals horàries i arribem a la una després. Bocins d'història i la radiografia aquí a COPE Lleida.
La una, les dos en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ya está en Roma. Pone fin a un viaje a Irak que deja imágenes y mensajes para la historia, como su encuentro con el gran ayatolá al-Sistani, líder espiritual chií, o la visita de Francisco al corazón del terror yihadista en Mosul. También en Roma, de vuelta de Irak, está la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Antes de lo previsto y tras poco más de 4 horas de vuelo, el Papa regresa de un viaje de 3 días que puede pasar a la historia por ser el viaje de su pontificado. En poco más de 2 horas, cuando concluya el embargo de la rueda de prensa que ha mantenido a bordo, conoceremos cuáles han sido sus impresiones. Pero durante el vuelo, el cardenal Ayuso, que ha estado junto al Papa en todo momento, ha asegurado a COPE que la visita tendrá gran repercusión para la región y para el mundo entero y que ha sido el más genuino y emocionante de los viajes realizados hasta el momento. Por cierto, que hemos visto al Papa bien y, por supuesto, feliz, manteniendo intacto su sentido del humor tras haber conseguido cumplir el sueño pendiente de San Juan Pablo II.
Pendientes de las manifestaciones del 8M en Madrid, el Constitucional ha avalado este mediodía su prohibición, pero decenas de mujeres se han concentrado en la Puerta del Sol. Se han producido incidentes. Ahí está Ramón García Pellegrín.
Aquí en la Puerta del Sol acaba de concluir la intervención de la líder, de la secretaria general del sindicato de estudiantes, que ha convocado esta concentración aquí en la Puerta del Sol, seguida de una manera muy minoritaria, unas 30 o 40 personas enarbolando banderas moradas y también con pancartas, también con el lema "La lucha es el único camino". Llevaban todas mascarilla y mantenían la distancia de seguridad. Y en estos momentos hay tranquilidad total aquí en la Puerta del Sol.
Esta es la última hora desde Madrid. Se ha celebrado una concentración en la Puerta del Sol, a pesar de estar prohibida. En toda España hay permitidos 400 actos reivindicativos con motivo del 8M. Es el caso de Galicia. Nos situamos ya en Santiago. Patricia Iglesias.
Sí, en varios cientos de personas han secundado estas primeras convocatorias de la jornada que se están celebrando ya en Santiago de Compostela. Aquí se iniciaron tres en 3 puntos diferentes de la capital gallega que han confluido en una circunvalación de la ciudad. Las manifestantes son sobre todo mujeres, están alineadas, organizadas en líneas, están respetando bastante las distancias de seguridad, todo el mundo lleva mascarilla, enarbolando banderas, sobre todo presencia de banderas nacionalistas y del sindicato nacionalista CIGA, sonando los tambores y con lemas reivindicativos de este 8 de marzo. Se prepara manifestación convocada también para la tarde aquí en Santiago de Compostela. En total, en toda la comunidad, casi 90 convocatorias para esta tarde.
Primeras horas como presidente del Barça de Joan Laporta, José Luis Corrochano.
Joan Laporta vuelve a la presidencia del Barcelona tras ganar a Víctor Font y a Toni Freixa. Lo hizo con más de la mitad de los votos y ya está tomando sus primeras decisiones. ¿Cómo están siendo las primeras horas del nuevo presidente, Víctor Navarro?
Ni siquiera ha dado tiempo a ser investido y Joan Laporta ya ejerce como presidente. Para él lo más importante hoy era visitar la ciudad deportiva y así lo ha hecho. Laporta y su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, han saludado al primer equipo y han charlado un buen rato con Ronald Koeman. También han hecho lo propio con el equipo femenino y el filial y con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Además, Juste y Laporta han pasado los test de antígenos para viajar mañana a París.
En la Liga, el Barcelona está a 3 puntos del Atlético de Madrid después del empate a 1 en el derbi madrileño. El miércoles, el Barça juega en París en la Liga de Campeones y antes el Atlético de Madrid recibe al Athletic de Bilbao en partido aplazado de la Liga.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de contar la última hora. El Papa Francisco ya está en Roma y hoy en El Espejo recogéis la alegría que compartieron los cristianos y musulmanes tras las palabras del Papa en el centro de Mosul, la ciudad que el Estado Islámico quiso convertir en su capital.
Pues cuando el Papa besó la cruz de madera construida con trozos de su iglesia en Karamlés, quemada por el Estado Islámico, el padre Paul Tabit Meco sintió que su comunidad puede renacer después de la oscuridad y la violencia. Según este sacerdote, el Papa ha dejado un perfume de fiesta que supera con creces y cubre el olor a destrucción, a laceración y a muerte que ha dejado el Daesh, tanto en Mosul como en toda la llanura de Nínive. También un profesor musulmán, Omar Mohamed, decía que ahora la imagen de Mosul no quedará asociada con el Estado Islámico, sino con un papa que ha venido a rezar en ella. El Estado Islámico había amenazado con invadir Roma y ahora ha sido el papa quien ha llegado para rezar en Mosul. Toda una fiesta que vamos a contar dentro de un ratito al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. 5 minuts i mig pràcticament per sobre de la una d'aquest dilluns 8 de març del 2021, avui Dia Internacional de la Dona. Hores d'ara, fregant ja els 14 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit farem una repassada ràpida de la darrera hora informativa. Marxarem cap a parlar amb la Maria José Orcajada des del seu bufet d'advocats i parlarem també dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, que ja t'he avançat que avui segur que ens n'anem a la vessant històrica d'aquest 8 de març. Per què un 8 de març i no una altra data? I realment, doncs, per què aquest dia marcat de manera històrica d'aquest 8 de març. També a partir de 2:15, ja saps, la radiografia, posarem sobre la taula els resultats del cap de setmana, que ja et dic que n'hi ha de molt bons i de molt dolents, de les dues parts en tenim avui. Però abans, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bueno, ja saps que ha estat un cap de setmana en el que finalment tenim una víctima mortal, no diria la xarxa viària lleidatana, perquè realment és un accident que va ser ahir diumenge en un camí rural anomenat Les Fites, que està a 500 metres de la Nacional 2, al municipi d'Alcarràs, però sí que és un accident i que hagi perdut la vida un noi de 15 anys amb un accident totalment evitable és una tragèdia. Tres menors van agafar prestat un quad de gran cilindrada, una cilindrada que es necessita 18 anys per poder-lo conduir, i anaven sense casc quan van tenir una sortida de via en aquest camí que t'explicava, el camí de Fites, al Carràs. La conseqüència d'això és que un menor de 15 anys va patir ferides crítiques i va ingressar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova en estat crític i que ha mort aquesta matinada. Un altre dels ocupants del quad va patir ferides lleus i un altre lleus. Els altres dos ocupants tenien 15 i 17 anys, per tant, els tres eren menors. Com deia, sense casc cap dels tres. No sé si era un quad que podien anar tres o simplement havien d'anar dos, però vaja, és un accident totalment evitable i el desenllaç és del més tràgic possible. També un motorista ha estat ferit aquest cap de setmana en una sortida de via a la comarcal C13 a Camarasa. El sinistre es va produir a migdia a tocar del nucli de la baronia de Sant Oïsme. Cert que ens passen informació de darrera hora d'aquest sinistre que et deia del quad. El noi de 15 anys està en estat crític a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. S'havia filtrat una informació que ens comunicaven que havia mort. Està en estat crític i, escolta, toquem fusta, tant de bo se'n surti, evidentment, però és un noi de 15 anys que, com dèiem, ve d'aquest accident de quad en el que anaven tres menors, dos de 15 anys i un de 17 anys. Aquest cap de setmana també s'ha hagut de desmantellar una festa il·legal en una torre de la partida de la Cerdera Alta de Lleida. Una parella de ciclistes va alertar els Mossos i la Guàrdia Urbana després que un dels assistents, a més, amenacés amb un ganivet a dos ciclistes que passaven per allí i que la van descobrir. Almenys una vintena de vehicles van ser identificats davant de la casa. Aquest matí una concentració feminista ha tallat el pont de la Universitat, Avinguda de Madrid i l'Avinguda de Catalunya, a l'alçada de Plaça Espanya. També després han seguit pujant per l'Avinguda de Catalunya, que ha estat tallada durant aquests moments. També el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat el focus en les desigualtats existents en el món laboral i ha destacat la importància dels plans d'igualtat. A partir d'avui, les empreses de més de 100 persones treballadores estan obligades a tenir un pla d'igualtat, i les empreses que ja tenien l'obligació de tenir-lo, aquest pla d'igualtat, les de més de 150 persones treballadores, tenen de termini per adaptar-se fins al proper 14 de gener del 2022, o sigui, fins l'any vinent, d'aquí 10 mesos. A l'Urgell han fet un estudi i han arribat a la conclusió de que només el 7% dels carrers de l'Urgell, dels municipis, de tots els municipis de l'Urgell, porten nom de dona, davant del 23% que estan dedicats a personatges masculins. Proposen que a partir d'ara els nous carrers portin nom de dona i que es triïn mitjançant procediments participatius. I a nivell de coronavirus, pugen a 126 els ingressats per Covid-19, 5 més que divendres, i també els crítics passen de 17 a 18 des de divendres, per tant també pugen. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 257 punts, la RT ha pujat al 1,00, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 297, la RT 0,74, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 202 punts i la RT està a 0,93. Tot ha pujat lleugerament, però tot ha pujat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira que els propers dilluns ens acompanyarà durant 4 setmanes la Maria José Horcajada, des de Horcajada Advocats, que estan a l'Avinguda Blondel número 27, al 7 primera. Els pots trucar, perquè avui en dia ja saps que amb la situació que tenim, doncs és preferible sempre fer primer una trucada. 973-28-14-24. Més, han tingut bon ull, han triat un telèfon que és fàcil de recordar. 28-14-24. Parles amb la Maria José Horcajada o amb gent del seu equip. Per temes, doncs, per temes legals. Mira, avui, que està amb nosaltres, parlarem de coses que s'han disparat o que han canviat amb el tema de la pandèmia. Maria José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Escolta, encantat d'escoltar-te de nou, eh?
Un plaer també per mi estar amb vosaltres.
La veritat és que amb la Maria José vam parlar, doncs, ja farà uns mesos, però ja ben posats amb la pandèmia, per a veure com havia estat, bueno, com estava anant la història, i bueno, la veritat és que pràcticament estem a un any, Maria José, de la pandèmia, com el que diu.
Sí, sí, qui ens ho havia de dir? Déu-n'hi-do.
Escolta, la pandèmia sí que és veritat que ha tret a la llum, doncs, situacions i històries que potser abans no en teníem tanta atenció. I una d'elles és que, segons les xifres, o et pregunto, si la pandèmia ha fet que hi hagi més o menys divorcis. Com afecta la pandèmia amb això?
Bé, la veritat que dins de les àrees del despatx, l'àrea de família i en concret la de divorcis és una de les que més ha creixut. Hem tingut durant tot aquest temps un increment significatiu de consultes de persones, doncs, que es volen divorciar, uh-huh, i que venen a buscar assessorament. I dins d'aquest àmbit també hem incrementat el que és la tramitació online de divorcis. Nosaltres ja no ara només ara de la pandèmia, sinó que ja des de per allà l'any 2007, que oferim la possibilitat de tramitar els divorcis de mutu acord, no només d'una manera presencial, sinó també fent una tramitació totalment per internet. I aquesta modalitat precisament per internet, amb els temps de la pandèmia, és una de les que hem vist que s'ha vist incrementada. I després també un altre dels aspectes dins el que és l'àmbit de família que s'ha incrementat és els procediments o gent que vol modificar les mesures que es va establir en la seva sentència de divorci, de separació o de ruptura de parella, no? Estic parlant de totes aquelles persones doncs, que malauradament estan a l'atur o a l'ERTE, han hagut de tancar el seu negoci, que no poden pagar la pensió d'aliments o la quantia que va establir el jutge i que venen a consultar-nos què poden fer, no? en aquesta situació per reduir o fins i tot no abonar la pensió d'aliments.
Maria José, ara que treus aquest tema, quins són els criteris normalment i a grans trets que se segueixen per fixar aquesta pensió d'aliments?
Bé, la pensió d'aliments, la principal finalitat és protegir als fills i el que es busca amb l'import és cobrir precisament les necessitats dels menors. Estem parlant de despeses ordinàries, aliment, vestit, habitatge, educació, i per determinar aquest import hem de tindre precisament en consideració aquestes necessitats o despeses dels fills, però també les possibilitats econòmiques de cada progenitor, és a dir, quins són els seus ingressos i també les despeses o noves despeses derivades de la ruptura. I també, finalment, es té en compte la modalitat de guàrdia i custòdia pactada, és a dir, el temps que passen els fills amb cada progenitor, perquè, evidentment, això dependrà de la guàrdia i custòdia que s'hagi establert.
Clar. Amb aquesta situació excepcional de la pandèmia, dels ERTOs, es pot modificar un acord?
Sí, és a dir, quan en la situació que comentava, no? Perquè és el major nombre de consultes que hem tingut. Si ens trobem una persona que ha d'abonar una pensió d'aliments i no la pot pagar, llavors nosaltres sempre recomanem, lo primer és intentar arribar a un acord amb l'altre progenitor, uh-huh, o a través dels abogats o fins i tot acudint a la mediació. Quan aquest acord no és possible, el que hem de fer és anar via judicial i iniciar un procediment judicial de modificació de les mesures que es va establir a la seva sentència de divorci o separació, per tal de demanar al jutge que en redueixi la pensió d'aliments que tenim establerta, o bé en casos especialment greus de reducció de capacitat econòmica, fins i tot es pot demanar la suspensió temporal de l'obligació d'abonar aquesta pensió d'aliments.
Clar. Doncs ja ho sabeu, si esteu amb aquesta situació, jo crec que el millor consell és que heu de comptar amb l'assessorament legal d'un advocat, i en aquest cas amb la Maria José Horcajada i el seu equip, que us trobareu a Horcajada Advocats, a l'Avinguda Blondel 27, al 7 de primera, i si no, per telèfon 973-28-14-24, 28-14-24, que podeu fer un truc i explicar la vostra situació i ràpidament us assessoraran de manera particular, que aquesta és la gràcia. Els trobes a internet també, www.horcajada-abogados.com, horcajada-abogados.com. Avui hem parlat amb l'advocada Maria José Horcajada. Maria José, escolta, moltes gràcies i ens tornem a escoltar la setmana vinent,
Molt bé, gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem cap a 2:15 i ja saps que els dilluns ho fem en companyia del Joan Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella i, a més, durant molts anys vinculat al món del patrimoni des de la Diputació de Lleida. Mira, Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Bon dia.
O sigui, tu et penses que és normal que jo cada setmana m'oblidi del nom del teu departament? És que arqueologia ara, home,
sí,
és que
arqueologia i no t'oblides, perquè si era secció servei, administrativament era secció i des del punt de vista formal és de servei, però és arqueologia de la Diputació. Va, i això no perdràs.
Un cartell m'hauré de fer aquí, una pancarta. Mira, de veritat que és que a vegades que em preocupa això d'oblidar-me de les coses, de veritat que jo no sé.
Bueno,
no sé si era així.
T'arribis a les meves edats, això, ja veuràs. I suposo que algun oient que encara me guanyen edat també dirà, pues jo podria parlar, perquè això forma part de la vida, però bueno.
Bueno, vale. Bueno, ja m'heu entès. Patrimoni, aviam, ja ho vaig dir, és que jo crec que la setmana passada vaig dir el mateix. Bueno, arqueologia, evidentment, també és patrimoni, eh? Per entendre, sí, que estem tots entesos.
Jo soc arqueòleg, però hem sentit ampli de la paraula.
Correcte.
Que a través de les pedres estiguin sota terra, estiguin verticals perquè s'han conservat, que és patrimoni globalment, se pot explicar molt a part de la història i
tant.
Per tant.
És curiós, eh? Això en vam parlar un dia amb el Joan Ramon i no és el tema que hem de parlar avui, però una vegada vam fer com una masterclass aquí a la ràdio del que es pot arribar a deduir d'unes restes arqueològiques, eh? I jo em vaig quedar...
Cada vegada més, perquè la tecnologia, en aquest sentit, la ciència, ens ajuda moltíssim als arqueòlegs a la base de lo que és la química, qüestions de física, bueno, cada vegada les opcions són més grans.
Sí, sí, sí.
Així com un document escrit, és el document escrit i és el que és, pues l'arqueologia, sortosament, cada vegada té més possibilitats d'arribar a esbrinar cosetes del passat i ajudar-nos a entendre millor d'on venim, no?
Bueno.
I en aquest sentit, bueno, ja que parlem d'arqueologia, una pequeña cunya, vas entrar en el tema d'avui. Ara, aquest cap de setmana se va obrir a Vinganya, que és de la Diputació, fem aquí durant tot el mes de març, estarà obert dissabtes i diumenges, matins i tardes, aprofitant la floració, i veritablement aquesta floració que tenim al Baix Segre, i recordar que a Vinganya està a Serós, que és el principal monument que tenim descampat a tot el Segrià, i que veritablement molta gent, ara que no es poden fer visites guiades per els recorreguts del Baix Segre per veure la floració aquesta tan magnífica que hi ha, però que recomana a la gent que se pugui escapar, i sobretot de cara al proper cap de setmana, quan barcalment es poden moure i per tant es pot viatjar i amb distàncies visitar el monument aquest de Vinganya, i que ahir van tenir unes visites de 240 persones, que és poca broma. És a dir, que vol dir que la gent té ànsies de conèixer, i molts conèixer, ara que està tancat fora de la comarca, de descobrir la comarca, que això crec que és molt xulo, no?
Molt bé.
I en aquest sentit, la gent que tingui molt interès en arqueologia, aquest dimecres a les 6 de la tarda es poden connectar a la Tribuna d'Arqueologia, que és una sèrie de conferències que es fan des de Cultura de la Generalitat, i hi haurà una conferència que fan els companys d'arqueologia, la Maria Pilar Vázquez i el Josep Bedina, sobre l'excavació que s'ha fet al solar que hi ha al costat de la Diputació. Actualment és l'edifici nou de la Diputació, la Rambla de Ferran, on va sortir la muralla, les adoberies i demés. Ho podem veure en directe a partir de les 6 de la tarda del dimecres, i després hem diferit al canal de YouTube del Departament de Cultura, Tribuna d'Arqueologia, i em penso que és una, per molts, descobrir una part de la ciutat de Lleida a la qual podem parlar un altre dia amb més detall i explicar les coses que puguin dir-se allí. Però bueno, ara com és notícia i podeu veure's en directe, ja està.
No, t'estava escoltant i deies, bueno, el qui és amant de l'arqueologia i el qui és amant de la ciutat o de la història de la ciutat també, per tant.
Correcte.
Vull dir que hi ha molts candidats. A més, les noves tecnologies permeten això, que des de casa ho pots assistir en directe, i si no ho pots recuperar després.
Exacte.
Per tant, d'una manera o altra, és fàcil d'accedir.
Exactament. Per tant, per això anima la gent. I bé, i avui pues, és 8M, i com és 8M, pues,
claro,
parlem...
Ja suposava això, i evidentment l'actualitat mana, i llavors dic a veure com em preparo, perquè clar, tenim aquí a les oients i els oients esperant que parlem dels molins de vent fa dues setmanes, i dic, bueno, a veure com m'ho diem, que ho tornem a aplaçar una setmana més. Doncs mira, tu fico fàcil. Com que el març és més de vents, doncs ens esperarem entrar més al març i allò ens parlarem dos molins.
Exactament, tot el mes de març per poder parlar, perquè potser l'actualitat ens anirà portant cap a altres llocs.
Clar. Els
molins de vent, que fa molt temps que van estar aquí al territori...
Tranquils, que no es mouran.
No es mouran.
El que quedi, allí estan.
Correcte, i avui jo crec que...
És un tema que n'hem de parlar, evidentment, però avui és 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona.
Correcte.
I no sé des de quin punt de vista ho vols afrontar, o sigui, vols entrar-hi?
Hi havia moltes coses, però el programa és curt i com a mínim donaria per dos o potser tres programes, a veure, intentarem a veure el que surt. I una primera idea era parlar del paper de la dona a la història, el qual això és molt llarg i per tant potser deixem-lo per més endavant.
Sí, centrem una mica més, sí.
Perquè déu-n'hi-do. Llavors seria parlar precisament quan neix el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, i després fer un petit referent a Lleida, una curiositat que tenim que es penso que pot ser divertida i curiosa, no?
Bueno, pues si tens un rellotge per aquí davant, tu mira't uns 10 minuts, eh?
10 minuts, vale, perfecte. Venga. Pues venga, pues m'apunto.
A veure, 8 de març, sí.
A veure, 8 de març. En principi és el Dia Internacional, com has dit molt bé, de la dona, reconegut ja a nivell oficial per part de les instàncies internacionals, a partir de l'any 1977, la ONU reconeix el 8 de març com el dia de la dona, no perquè sigui la dona, sinó perquè se reclama la igualtat de la dona amb l'home, que sembla mentida, però que fins al 1977 no reconeix aquest dret. I sabem que, malauradament, per això hi ha aquesta reivindicació, avui especialment, de que encara molts dels drets que haurien de tenir com a éssers humans, tant uns com els altres, no hi són. I que moltes dones, doncs, encara fan la mateixa feina, cobren menys del que cobren els homes, hi ha molts càrrecs que queden postergats per ser dones, etcètera, etcètera. Que jo penso que, evidentment, això és una injustícia, sense cap dubte. Això no té res a veure, potser, a vegades, amb l'altre que després es produeix, que és la quota necessària que s'ha de fer, que a vegades també llavors és injusta, perquè se produeix que trimin en aquest sentit a vegades, no digui a les dones, o castiguin a homes que poden ser vàlids en aquest sentit per poder mantenir aquesta quota. És a dir, que això és un tema sempre delicat i, evidentment, s'ha d'intentar que hi hagi aquesta, però no obligatòriament, sinó que hauria de ser una cosa normal, necessàriament normal. I si a vegades surten tot dones en una institució, doncs cap problema, com si a vegades tots surten homes, però el més normal és que surti barrejat, perquè la societat és barrejada i està pràcticament al 50%, i que no es proscrigui a ningú pel seu gènere, que seria el correcte. Dit això, doncs, quan neix tota aquesta aventura, diríem, de proclamar el 8 de març? Pues, evidentment, quan la dona deixa el seu paper tradicional de mestressa de casa, diguem-ho així, i surt a treballar a les fàbriques. Això és a partir del segle XIX, quan la dona comença a ocupar un paper en la indústria, en les indústries, sobretot les indústries tèxtils, i aquí se produeix ja aquest fenomen. La dona ocupa un paper de treballadora de les fàbriques, normalment papers de treballadora no especialitzada, però que, a més, la dona, com sempre li ha passat, no solament farà la jornada laboral com els homes, sinó que, a més, quan torni a casa, farà la jornada habitual de mestressa de casa, és a dir, de cuidar de la casa, de cuidar de fer els dinars per l'home, cuidar dels nens el que pugui. Sort dir que a vegades aquí, pues, estaven les persones més grans que estaven a casa i podien fer aquest paper, etcètera, però és un altre tema. El cas és que la dona, a partir de que comença a treballar, comença a involucrar-se en reivindicar drets laborals, com fan els homes també, però ella sempre amb el plus aquest d'aquesta injustícia de que feien més hores, feien condicions que no estaven adequades. Tard, en aquesta revolta, que al principi va ser una revolta no bolxevica, no comunista, aquesta va 26 mesos després, però en la qual, en aquesta revolta que van acabar amb el zarisme, les dones van tenir un paper fonamental. Les dones estaven fartes de patir la guerra, com tots els russos, però especialment les dones més, perquè havien vist que havien mort 2 milions d'homes, fills i marits en la guerra, i elles havien detingut d'ocupar aquest lloc que feien els homes, i d'alguna manera veien aquesta injustícia i que el règim no feia res, i són les que van tenir un paper destacat en aquesta revolució. De totes maneres, com va ser la revolució russa, no la comunista que va venir després, però la russa, d'alguna manera va quedar amagada amb aquestes altres dates que hem dit abans d'Europa i dels Estats Units, i a vegades ha quedat una mica confús, que si és la data de l'incendi aquest de Nova York,
sí.
L'altre, però la realitat és que al final se tria el 8 de març, perquè el que representa d'aquest canvi important que es produeix a Rússia, per lo que és un canvi d'un absolutisme, com era el zarisme, amb un règim que en principi era un règim republicà, però que després es va complicar amb el tema del comunisme, i és una altra història. Però que aquí les dones van tenir aquest paper important, se les reconeix, i per tant el 8 de març és la data que, a partir de, sobretot, bàsicament, dels anys 20, se comença a reconèixer, i concretament hi ha molta gent que ho reivindicarà en aquest sentit, i per exemple a Xina el 1922 serà una de les primeres nacions que reconeixerà el 8 de març com el dia de la dona treballadora. A Espanya el 1936 ja es farà aquest reconeixement, sobretot per Dolors i Barrauri, la passionària, però que evidentment la guerra i tot el que ha vingut després, tot això es va acabar. Però a partir d'aquells moments aquesta data comença a ser la que més internacionalment és volguda i reconeixida en general. En principi, el fet que la ONU la reconegués oficialment el 1977 és el que ens ha portat avui, 8 de març del 2021, a que sigui un dia especialment reconegut per aquesta defensa dels drets de la dona, i que, a més, aquesta, polèmica de la manifestació, de si poden anar-hi o no anar-hi, que això és un altre tema, perquè la pandèmia no ha ajudat, ni el que va passar l'any passat, encara menys, en aquest sentit. No. I, veritablement, podíem repassar aquí moltes de les persones que van estar aquí al darrere, lluitant per aquesta reivindicació, però, en fi, jo crec que ara podríem fer una petita referència una curiositat que tenim aquí a Lleida, tenim la plaça del 8 de març, que suposo que molt...
Sí, a més és una plaça discreta.
Correcte, tot i que està molt al centre.
Tot i que està molt, molt ben situada, és discreta perquè no ho sembla, i jo crec que, a més, no ho sé, tampoc està tan ben marcada, per entendre'ns, no?
No, correcte, correcte.
I jo crec que, a veure, jo la vaig descobrir per les rodes de premsa del 8 de març, justament. Vull dir, ni sabia que tenia nom, ni que era una plaça. Està a la zona de Rovira Roure.
Correcte.
Amb, no sé com es diu aquest carrer ara,
el Magí Morera.
Magí Morera.
Sí, el Magí Morera és l'inici d'aquesta... És una sort que ara aquesta plaça de Valvent s'ocupa per això de restauració, també
sí,
de restaurants, de la vora, i està tota a vegades ocupada, sobretot a l'estiu, amb aquests tendals, i queda una mica més amagada.
Sí, a més és una plataforma elevada, està elevat de la vorera.
Sí, sí.
Pues
sí.
Allò és la plaça 8 de març.
Però en aquesta plaça 8 de març hi ha un monument, precisament per recordar a la dona, que és una escultora d'aquí de Lleida, que menys, que ja que és un monument dedicat a la dona, que l'hagi fet una de les moltes escultores que tenim a Lleida, que potser un altre dia també podem parlar més detall, que és la Carme Molet, i que va fer aquesta magnífica escultura que a més s'intitula Fem Memòria, i que si la gent s'atansa és com una mena d'una planxa que se doblega sobre si mateixa, fent, si ho veiéssim en perspectiva vertical, seria com una petxina cargolada, fa com una mena de cargol.
Sí, és veritat, sí.
I estan els noms de totes les dones que en la història han pogut tenir influència, des de Cleòpatra fins a Madame Curie, en fi, és com aquest fer memòria, i és un monument senzill, però a vegades molt xulo, és com aquesta retornada cap al passat.
Doncs escolta, Joan Ramon, t'ho dic perquè estem ja sense temps i ens quedarem a la meitat, què et sembla fer un recull de 3, 4, 5 dones importants del territori, sota el teu punt de vista?
Sí, 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 no, dones... No, moltes dones tenim al territori, no solament escultores, sinó molts aspectes.
No, per això t'ho dic. T'ho dic perquè, per reforçar la idea de que jo sempre dic el mateix, el Dia Internacional de la Dona no s'ha de quedar el 8 de març, per tant, nosaltres la setmana vinent seguirem parlant del paper important de la dona a la societat, i no serà 8 de març, però...
I si et permets, per acabar, dir que aquest monument magnífic, que recomano a la gent, malauradament, aquests monuments dedicats a coses i fetes per dones, i així és molt genèrics, després tenen la venjança masclista. I aquest, què va passar? Que precisament per fet aquest que tingués aquest recolè que es podia entrar dintre d'aquesta espiral,
sí,
molta gent utilitzava l'home per pixar.
Sí,
i es va convertir en dir lo pixador.
És veritat.
Amb la qual s'ha tingut de tancar amb un metacrat perquè no passi la gent necessitada o poc escrupulosa per fer aquestes necessitats, amb la qual veiem, potser inconscientment, però és com una mena de venjança del masclisme que té aquesta facilitat inclús per fer la micció, que les dones els costa un pelet més, per fer, i llavors en un monument dedicat a les dones, l'home l'utilitzava per pixar. És una ironia del destí, potser, però no deixa de ser una mica, fins i tot, aquesta falta de respecte.
Jo potser seria més pràctica, vull dir que com que era una cosa, un lloc allí on podies amagar, doncs igual sense pretendre res, per entendre.
No, sí, totalment.
Però sí, és la ironia que dius, sí.
Sí, no, totalment d'acord que la majoria de la gent que ara veia a fer la necessitat que tenia per poc respecte cívic o perquè tenia necessitats, que a vegades tot se'ns ha passat que tenim necessitats, però buscaven el forat, però no eren conscients del que feien.
Sí, sí, sí.
Només que tinguessin un mínim de sensibilitat, diria, home, abans d'això me fico a l'altre racó allí i no aquí amagadet, perquè a més, que, bueno, insalubrement, no? Però deixa una ironia, i per això ho volia reivindicar.
Això llegarà.
Ja que ho parlarem la setmana que ve, amb una altra de les ironies, que és el monument que hi ha a la glorieta Pius Foniquer de la Mitjana, de los Lobos del Ciurana i de la Teresa Nogués, que és l'escultora, que per aquí podríem anar també amb aquestes reivindicacions masclistes de dona
i totes aquestes històries. Doncs escolta, ho deixem aquí, però ja ho veieu, tranquils, que dels molins en parlarem, però ara et posaré uns altres deures, Joan Ramon.
A veure, vinga.
Perquè a més això ens en vam donar, i ara que deies això, és veritat, aviam, normalment no passa res, t'aguantes i ja està, però pots tenir una emergència al carrer.
Correcte.
I escolta, depèn de la salut, per desgràcia, vull dir, a vegades no ho controles i has d'anar al bany cada 15 minuts i t'agafa t'agafa, no ho sé, pot ser mil coses.
Correcte.
Em va trucar una oient quan van decidir tancar bars i restaurants i em va explicar que, bueno, ella tenia un problema de salut i que no sortia al carrer perquè clar, al no haver bars ni restaurants, en cas d'emergència, no havia banys públics a la ciutat.
Clar, clar.
I no sé si té valor arquitectònic o patrimonial, però podríem parlar dels últims banys públics que hi va haver a Lleida?
Sí, sí, no, inclús podem fer un repàs de la història dels banys públics.
Em va bé. Sí, vull dir que jo recordo que la plaça Sant Francesc, però jo era molt petit ja.
Sí, però després havia, el de sempre, l'home que ha tingut sempre la vejiga una mica més complicada, doncs ha tingut més facilitat.
Sí, evidentment.
Els urinaris, hi ha hagut aquí a l'Avinguda de Catalunya, a la plaça de Sant Joan, hi ha hagut el monument potser més bonic que tenim als Camps Elisis.
També, és veritat.
Per tant, vull dir que sí, podem parlar una mica.
Un dia en podem parlar, però bueno, aquest sense data. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga, i bon 8M a totes i tots. I que carai. Vinga, adeu.
Doncs anem fent pausa i parlem d'esports a la radiografia.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-730.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Cariño, has pasado ya por la oficina para dar el parte. No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Verdad que todo se vuelve más bonito en primavera? La luz es alegre, la naturaleza florece. Y si tienes tu espacio verde, por pequeño que sea, ya tienes tu propio Edén.
Para poner a punto tu jardín en Bricor tienes herramientas, casetas de exterior, sombrillas, con muy buenos precios y la cómoda financiación del Corte Inglés.
Descubre nuestras ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, directes cap a les 2 de la tarda i ho fem amb la tertúlia d'esports, amb la radiografia, com sempre, ben acompanyats per la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, i felicitats. No sé si t'agrada que et felicitin avui 8 de març, el Dia Internacional de la Dona.
Bueno, soc molt feminista i m'agradaria que em felicitéssiu cada dia.
Bueno, a veure... Si seguiu guanyant com feu cada cap de setmana, Vanessa, cada dia et felicitarem, eh? Bueno, en fi, bon cap de setmana per ser, han tingut, ara ens ho explicarà. També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Felicitats a la Vanessa.
Però demà l'has de felicitar també, eh?
Bueno, perquè me la tornaré a trucar, vale. La felicitaré també a mi.
Vale. El cap d'esports, que també... El cap d'esports del diari de la mañana, que també ens acompanya, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Jo no felicitaré la Vanessa pel fet de ser dona, que jo considero que és un privilegi.
Mira,
i la puc felicitar per 50.000 coses més. Entre altres, com a presidenta d'un club, doncs, que ara va com un tiro, però per ser dona... que això de les felicitacions a vegades se'ns emba una mica de la
sí, mà. Tens tota la raó. En fi, vinga, va, anem de cap al cap de setmana, perquè hi ha hagut resultats espectaculars aquest cap de setmana. Deixeu-me que comenci pel Balàfia Volley, perquè sí que és cert, Vanessa, que potser al principi ho tenia com una mala ratxa, o potser era per enganyar els rivals, però de no sé quina data cap on van, escolta, a mi cada cap de setmana la Vanessa m'envia el resultat i sempre és una victòria. Esteu tercers a la classificació, amb un partit menys, per exemple, que el Barça de vòlei, que l'Olot, que el Sant Martí, dos menys que el Barberà, i allí esteu, amb una nova victòria aquest cap de setmana, 2-3 davant del Cisneros, i ull, perquè el proper cap de setmana teniu dos partits, que per cert, us els han posat sense massa miraments, un dissabte a les 4 i mitja a 4:45 de la tarda i l'altre a l'endemà diumenge a les 12 del migdia. O sigui que, vaja, no tenen massa miraments, però vaja, que si féssiu victòries aquest cap de setmana els dos, déu-n'hi-do com us poseu, eh?
Sí, bueno, la veritat és que no hi ha possibilitats de quedar més amunt de la tercera plaça ara mateix, perquè matemàticament el primer i el segon ja estan classificats per la fase d'ascens, però sí que és veritat que per a nosaltres doncs, seria un resultat històric. Des de la nostra creació seria la millor classificació que hauríem tingut, i això també ens dona empenta per treballar amb la plantilla de l'any vinent i per què no plantejar-nos altres objectius.
Home, a més ara us pot passar com el Lleida Llista, que potser abans trucàveu jugadors i era difícil convèncer-los per venir a Lleida, en canvi ara, escolta, el Balafia Volley és un club en el que si t'agrada jugar a volley és magnífic per anar-hi, eh?
Sí, bueno, el problema que tenim al volei, bueno, ja ho sabeu, evidentment no hi ha més voleibol masculí a Lleida ni a tota la demarcació, i això és un problema, evidentment. Per això és el nostre projecte estrella, és el voleibolitzat, per poder traure sí. Nens, sobretot, a la base. I una mica l'objectiu d'aquest equip és això, aconseguir rejuvenir-los, és a dir, buscar un relleu generacional, que aquest any ja l'hem començat a treballar, però sí que és veritat que si ens volem marcar altres objectius de cara a l'any vinent o futurs, doncs passa per tenir jugadors joves a la plantilla.
Com dèiem, dissabte a 4:45 davant del Manresa, que no sé si és el partit que us toca o és a l'aplaçat, i el diumenge davant de l'Olot, perdó, del Monjos, davant del Monjos, diumenge a les 12. No sé quin dels dos és l'aplaçat.
Dissabte és el que ens toca i diumenge és ajornat per Covid.
Bueno, és un cap de setmana per somiar, perquè el Monjos són els darrers a la classificació, amb uns quants partits menys, però són els darrers, i el Manresa és el tercer per la cua. Per què no? És un cap de setmana per somiar, no?
Sí, la veritat és que aquest cap de setmana sí que hauríem de guanyar. Sobre la taula el resultat hauria de ser guanyar, però sí que és veritat que venim d'un cap de setmana molt dur, un viatge molt dur, perquè vam viatjar dissabte a les 8 del matí, vol dir que van sortir a les 4 de la matinada de Lleida i no van tornar ahir fins a les 12 de la nit, perquè no hi havia vols i, bueno, és una mica complicat viatjar a Canàries ara mateix, i vam viatjar amb una plantilla curta. Va ser un partit duríssim, 2 hores i mitja, 1-2-3 amb parcials superajustats, i la veritat és que serà una setmana difícil per recuperar-se físicament els jugadors, perquè ja et dic, ha sigut un cap de setmana.
Bueno, però guanyant tot va millor, eh?
Sí, està clar, menys mal que han guanyat, perquè amb el que ens ha costat aquest viatge a Canàries, que m'ha hagut d'ajornar 3 vegades, crec.
Et volia preguntar, al final la companyia de vol o no sé qui us ha tractat bé, és a dir, perquè clar, aquest partit és la jornada i a més és el pitjor que us podien ajornar, perquè és el més llarg i el que té les despeses més llargues.
Sí, l'hem hagut d'ajornar 3 vegades perquè ens cancel·laven el vol. I llavors no hi havia vols, només hi havia un vol a les 8 del matí dissabte i un vol de tornada a les 3 de la tarda des de, bueno, han hagut de fer Tenerife, Gran Canària, Gran Canària, Barcelona, perquè no hi havia vols suficients. I llavors el Cisneros tenia partit el dissabte a la tarda també contra Encamp. Llavors, sí. Clar, quadrar els calendaris és complicat. I llavors ha sigut un cap de setmana que no, sembla que només han anat a Tenerife a jugar un partit, però la veritat és que ha sigut bastant dur.
Bueno, l'odissea. Gràcies, Vanessa. Per cert, aquest cap de setmana el Força Lleida ha seguit sense jugar degut al brot que tenen de positius de Covid-19. En bàsquet femení tenim la Copa de la Reina, però en bàsquet masculí el Pardinyes va tornar a guanyar a domicili davant del Ventero, 71-82. I qui sembla que ho hagi fet expressament Albert Square aquest cap de setmana és la M femení de futbol, que va recuperar el partit que tenien pendent encara davant del Sigull, que estaven bueno, igualats a la classificació, que el que guanyava és el que es classificava entre els quatre primers. I la EM, mira, no sé si dir-ho d'aquesta manera o no, però va pegar el cop de puny sobre la taula guanyant 4-0 i classificant-se quart i, per tant, en fase d'ascens. És un resultat i una situació històrica per la EM femení.
Sí, i sobretot la bona notícia és que continuarà com a mínim un any més a la Liga Reto Iberdrola, que al cap i a la fi, quan comença la temporada, quan serà l'objectiu, no? Continuar tenint un equip femení de futbol a la ciutat de Lleida, doncs a nivell semiprofessional com és aquesta Liga Reto. Ara ja la segona fase, com que funciona igual que les competicions masculines, s'arrosseguen els punts.
Clar.
I bueno, és complicat, no? L'objectiu potser seria doncs acabar sisenes, setenes, per això, però sens dubte la gran notícia és que la permanència està total i absolutament assegurada. I després, bueno, pues a partir d'ara, a disfrutar, no? El que deia el Pep Guardiola de salir i disfrutar, doncs és el que han de fer les noies de Roger a la Mesa, que han fet una molt bona temporada, com ja hem vingut comentant aquí dilluns rere dilluns. No?
És que jo crec que...
És un equip que és cert que ha tingut dalt i baixos, ha pogut perdre partits, però les sensacions sempre han sigut bones.
Sí.
I la ratificació és això, és que el dia de més nervis, de més pressió amb un rival directe, no només guanyes, sinó que li fot un 4-0.
No, i a més,
excel·lent la feina que fa el Recaser.
És el que dius, l'objectiu era mantenir-se, aquest està assolit, ara, doncs escolta, a gaudir del que vingui, és a dir, sí. Ara ja està, o sigui, ara simplement són partits sense pressió, que es guanya, perfecte, que no, cap problema, però l'objectiu d'un any més tal com estava, recordo que estem en any de pandèmia i tota la història, és importantíssima pel club. Ara també els dirigents de l'AEM tenen feina a buscar diners per l'any vinent.
Bueno, primer per acabar aquest.
També.
Aquesta és l'altra, no? Vull dir, n'hi ha molts que ja comencem a parlar de l'any que ve i primer s'han de tancar molts números i s'han de fer molts balanços aquesta temporada.
Tens raó.
Però bueno, és una molt bona notícia, igual que deies a la Vanessa, amb el voleibol masculí, que pot ser un aparador el fet que el Galàcia ho estigui fent bé. Doncs, evidentment, doncs, que l'AM femení ho estigui fent també, doncs, també és un aparador i aquest any doncs, ja s'ha pogut portar jugadores com Barbie, com Alexia, com Cèlia, com l'Audric, que al final va marxar a la portera, mantenia la Isui, la japonesa, doncs segur doncs, que aquests bons resultats i aquesta bona imatge que dona el que projecta el club també serveix perquè sigui més fàcil portar jugadores de nivell i, per què no, a mig termini, doncs, poder somiar a fer-la grossa, grossa, grossa de veritat i pujar a primera divisió.
Hòstia, això ja seria el cop total. Però, bueno, estan fent una bona tasca i, al final, els esports ja sabeu que... Bueno, vosaltres ho sabeu millor que ningú, que no es regala res, que al final sempre hi ha una planificació i una feina de llarg termini al darrere. Per tant, bona feina la que estan fent a l'AM femení. Xavi, el Lleida Llista també va passar per uns partits estranys, però escolta, sembla que ha agafat el ritme de creuer, 4-3 ahir davant del Vic, consoliden la quarta posició, bueno, a falta que el Reus jugui un partit que té un partit menys, però vaja, que estan els 5 primers, ara sí sense problemes.
Bueno, li s'hi va costar, com dius, però ahir el partit també va ser molt dur, va costar guanyar, però al final pues, estan ficats. Jo penso que el que fa el Llista és molt gran, igual, bueno, igual que el que està fent l'equip de la Vanessa, com l'AEM. Veurem els patrocinadors, on són aquesta gent.
Bueno, no? Això ja és una altra guerra.
Bueno, pues, bueno, és una guerra per mantenir aquesta plantilla i aquest equip, i que vagi dels 4 o dels 5 primers, pues això vol dir alguna cosa, no? I llavors, pues, molt bona feina feta des del tema esportiu i, bueno, veurem a veure com s'aguanta tot això,
Sí.
Diners a punta pala,
Per això cert,
val molts diners.
Que amb hoquei femení el Vilassana va empatar a casa davant del Girona, però està fent una segona volta o una fase d'aquesta del 9è al 16è magnífica, amb 3 victòries i un empat. El tema del Lleida Llista, Xavi, ja fa anys que dèiem és que els jugadors es fan grans, és que ull que s'acabarà aquest projecte, però en canvi segueix aguantant i l'equip, jo tampoc el segueixo, vull dir que ara rectifica amb tu si m'equivoco, però l'equip d'ara amb el de fa 6 anys, per exemple,
doncs ha canviat bastant i han sabut mantenir aquesta competitivitat?
Bueno, perquè han aguantat 3 o 4 jugadors de los que tenien abans, van incorporant gent de baix, però bueno, tot això costa molt, eh?
I aguantar any tras any,
pues, aviam, els equips són el que són, eh? I bueno, el diumenge passat van poder guanyar el Reus, també l'altre dia, ara van guanyar el Vic, bueno, pues, bé, endavant, tu, però molt bona feina feta als despatxos i molt bona feina feta al camp, no? El que passa és que, bueno, el que no s'entén és que un equip com el Llista, jugant a un jugué, que és la màxima representació de l'esport lleidatà, no tingui un sponsor com Déu mani que per poder anar una miqueta més tranquils. No?
Sí, sí. Bueno, això ja ho hem dit, bueno, no sé exactament aquí com s'ha d'articular, però és veritat que és una situació incomprensible. En fi, anem cap al resultat, bueno, anava a dir resultat sorpresa del cap de setmana, no sé si tanta sorpresa o no, perquè al final era el líder del futbol.
Home, sí, home, a veure, que el Real Madrid empati el camp del líder és sorpresa.
No, també.
És que perdi, no?
També.
No. Això ja ho era, això ja toca, eh? Així dones al·licient a la Lliga.
Això. Bueno, no, el diu que el Barça és el que més va gaudir del gol del Real Madrid. Bueno, escolta, a segona B, grup...
Segona B.
Sí, segona B, grup 3A. Nàstic de Tarragona 1, Lleida Esportiu 0. Aviam, dic... El Nàstic és el líder, i a més és líder, jo crec que, vaja, no sé si matemàticament ho té fet, però pràcticament podríem dir que ho té fet. No té ningú fet perquè encara està tot bastant apretat, aquesta història, però sí que és veritat que queda una jornada menys, un partit menys, i que Lleida Llista s'ha allunyat bastant de les tres primeres posicions, amb el qual no sé si ara ja l'objectiu és quedar del quart al setè més que intentar l'assalt del primer al tercer.
L'objectiu és no ficar-te en un lío.
Això també. Mateix,
perquè per primera vegada en tota la temporada ja hem de començar a mirar cap enrere. O sigui, estem a un punt del play-off de descens i assaig del descens, en la qual cosa doncs, els objectius canvien dràsticament i ara comença a tocar mirar cap enrere. Més enllà de que aquesta ratxa que ha tingut el Lleida en els darrers partits porta 3 punts dels 15 últims possibles, ja fan que la segona B Pro sigui pràcticament impossible en primer termini perquè és molt complicat acabar entre els 3 primers i en segon termini perquè compte que a la segona fase s'acumulen els punts. I al grup de Lleida ja hi ha un Badalona que cerca de descansar, però ja està en 27. I a l'altre grup, Villarreal B, Alcoyano i Hércules estan estomacant entre ells, però ja porten 25 punts, i el Lleida està en 22.
Clar.
I recordem que a la segona fase, d'aquests 4 del grup català i 3 de València que jugaran la fase, només hi ha 2 places per la segona B Pro. I s'acumulen els punts. I ara mateix el Lleida estaria fora.
2 entre 8.
Entre 7, sí.
Entre 7, bueno. Albert Escuer, crònica del partit d'ahir, perquè em sembla que el Nàstic es va avançar molt ràpid. Vaig sentir la declaració de no sé quin jugador de Lleida Esportiu que fins i tot feia autocrítica i deia que, no sé si era Alfa, no sé qui era exactament, fins i tot deia, hosti, que no pot ser que ens marquin així.
Bueno, crònica és que Molos torna a fotre un cop de cap ahir al matí quan s'aixeque, abans del partit, i
trobeix
5 canvis una altra vegada a l'alineació. I a més, doncs, primera jugada del partit, primer minut, córrer mal defensat, Xavero es queda trencant el fora de joc i el Nàstic ens marca l'1-0, que era el pitjor dels escenaris possibles. Però dins de ser el pitjor dels escenaris possibles, bueno, hi ha hagut molts partits que han perdut en l'últim suspir i que no han tingut marge de reacció aquesta temporada. Ahir no va ser el cas, ahir teníem 89 minuts per endavant per intentar aixecar-ho i no ens en vam sortir. I no és que no ens en sortíssim, és que al final Pau Torres torna a ser el millor amb una mà que treu amb una falta del Barran i un penalti que captura a Bonilla. Aleshores, bueno, tenim el mateix problema que des de fa moltes setmanes comentem aquí. És que en un grup com aquest doncs no pot anar sense entrenador.
Però
massa dies que va sense entrenador.
Albert, com se li ha ocorrit amb aquest home picar a l'Alfa de titular si no ha jugat en tota la temporada de titular aquest xiquet? Com se li ha
ocorrit? Bueno, és que jo que sabeu que sóc un friqui dels números, de formació professional, Alfa aquesta temporada havia jugat 271 minuts i en els últims 8 partits, en les últimes 8 jornades, havia jugat 56. O sigui, Molo, a Alfa, en els darrers dos mesos, no se l'ha cregut ni una hora.
Clar.
I ahir que vas a jugar-te la vida i que tens a l'Eneko Jauregui lesionat, surts amb ell titular. I amb això no és culpar a Alfa.
No, ni molt menys.
Perquè el xaval surt i fa el que pot. Però, hòstia, potser no era el dia. Després Torres, que el firmes perquè és un tio que té arribada de segona línia, que temporada et va portar gols, així. El fots allí amb dos centrals de 1,90 m i Matusés. Dius, bueno, què estem fent? Nico, se'n va al camp del Cornellà, fot un partidàs, vale, contra el Barça B, potser era un tipus de rival que, bueno, que el central segurament el que més els hi costa és córrer enrere i era un partit en el que segurament els centrals els tindrien que córrer molt enrere i potser el partit del Barça no s'adapta a les característiques, vale. Però ahir, que tens davant el Nàstic amb dos davanters de 1,90 m, Gerard Oliva i Pedro Martín, que hi metus en Soriano. Bueno, esclar, hi ha una sèrie de coses que dius, no entenc. Sí. Vull dir, a Molo li ha agafat el mal de l'entrenador. Llavors, a Cornellà doncs va no improvisar, però sí fer una cosa diferent i li va sortir bé, que va ser jugar amb tres centrals i l'alineació amb els dos davanters centrals que tenia, vale, perfecte, però és per un escenari molt específic com és el camp del Cornellà. I segurament al camp del Prat tornarà a sortir en tres centrals. Jo crec que és una bona opció. Però, hòstia, i al camp del Nàstic has de tornar sota cavallo rei i no pots fer aquestes revolucions que fas, és que són cinc canvis, un forçat per la sanció de Minero, però els altres quatre, Xavero, te'l fumes el dia de l'Espanyol B, contra el Barça no ho piques i ahir tornes titular, i a ser primer no jugar, i després capità general, i ara te'l tornes a fumar. A veure, estem a la jornada 17 i jo no sé dir-te l'11 titular del Lleida de Carretilla.
Clar.
Jo crec que això és un problema.
Això és un problema perquè clar, encara que tinguis algun canvi, però clar, una columna vertebral l'has de tenir decidida.
La millor temporada de la història, que és la d'Idiac, al final tu l'11 el dius de Carrevilla.
Yeah.
I el matís de que o jugar Vega o jugar Becky, o jugar Diego o jugar Manu, o jugar Urco o jugar Carlos Rodríguez a la segona volta. Però la resta eres sota cavallo rei. I ara no passa. Ara són canvis i més canvis i més canvis i més canvis. Clar, és impossible que els jugadors agafin una regularitat i fins i tot que els sistemes puguin funcionar.
Jo al llarg dels anys de la radiografia sempre us he escoltat dir que ull, que per entrenar amb una segona B se n'ha de saber i s'ha de saber el que es trepitja, eh? que és molt més complicat del que sembla la segona B.
Tant, això fa molts anys que ho diem, no? Vull dir, la prova aquí la tenim, vull dir, a veure, el que no pot ser d'aquesta manera d'anar-hi al camp del líder i jugar d'aquesta manera, no. I després amb 89 minuts que queden, després del que ens marquen el gol, no som capaços d'anar a per totes. I si nos guanyen 3-0, que nos guanyen, si nos guanyen 4-4, però no anem a pel partit. Jo no vaig veure que fóssim a pel partit, tampoc.
Home, ahir era clar...
Bueno, jo per primera vegada vaig detectar algunes actituds des de fora que dius, ostres, miau.
Ja.
Miau.
O sigui,
fa tres setmanes
de baixar braços, vols dir?
No, bueno, més que de baixar els braços, d'impotència, no?
Ja.
És que a què estem jugant? Quin és el plan del partit? Què és el que volem fer? Vull dir, no ens està sortint. I ara què? Bueno, pues ara què? Pues ara res, no se fa canvis gairebé fins al minut 65. No, és complicat, fa tres setmanes, com que hi havia gent que ve que la Estevina del president, com baixava el vestidor, doncs aniria bé, doncs mira lo bé que ens ha anat. I ahir, per cert, una altra vegada la tornaria el president a la xarxa social.
Bueno, és un tema que tampoc tractarem avui perquè tampoc tenim temps i preferiria parlar més de la part esportiva. Per cert, els dos propers partits de Lleida, tot i que potser per de l'1 al 3 no pinten, però per aquesta segona fase sí que són interessants, són contra el darrer i el penúltim, Olot i Prat. I després el darrer és contra l'Andorra, que depèn del que faci, igual sí que s'està jugant alguna cosa. Eh? Que l'Andorra té un partit més i està només a dos punts del Badalona, que també té un partit més. Vull dir que a veure com els dos propers partits són claus, eh? O sigui, han de ser 6 de 6.
Però Ricard, amb aquest format de competició tothom se juga coses fins a l'últim minut de l'últim partit.
Ja, però vull dir, jugues contra l'últim i el penúltim, aviam. Vull dir, aquí és on s'ha de veure la diferència, si no, potser sí que estem on ens mereixem estar.
Sí, però és que l'Olot, la setmana que ve, en un context normal de competició, bueno, podries plantejar i dir, bueno, potser reservo algú perquè com més jugo a la vida, és a la penúltima i a l'última, i al camp del Lleida, doncs mira, el normal és que Palma, si traca algú positiu, fantàstic, però si no, no passa res. Ara no. Ara l'Olot ha de venir a Lleida a sucar per nassos. Clar. Perquè l'Olot té, dissabte té una doble final. Final pel subgrup 3A i final per la segona fase.
Clar. És que aquí no s'ha acabat res.
I el Lleida, recordem, ve de perdre dos partits a casa i ve de fer 3 de 15.
És això el que fa mal, aquest 3 de 15. Vull dir, si aquest 3 de 15 el transformes a 10 de 15 només, estaríem en 29 punts. Vull dir que és, així, eh? En fi. Bueno, va, que ens n'anem directes a les dues, a veure dilluns vinent de què parlem, que Déu-n'hi-do.
Ja tenim president.
Ah, sí, ja tenim president al Barça, ja està. Vull dir que ja està tot arreglat, això. Escolta, estem a les dues, però Albert Square, la porta bé o malament?
Passa per Pabra.
Vale. Xavi Pérez, veu malament la porta?
Malament.
Malament. Vanessa Ortega.
Segundes partes nunca fueron buenas.
Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, escolta, que tingueu bona setmana. Gràcies per estar amb nosaltres un dilluns més.
Adéu.
Vinga, nosaltres ja anem directes cap a les dues de la tarda. Escolta, que acabis de passar un bon dilluns, 8 de març. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12 i 20. Fins llavors, sóc el Ricard Álvarez. Salut. I recorda la distància, mascareta i tot això, que no s'ha acabat encara.